Mentides, a RAC 1 amb Miquel Agut.
Bona nit, 2:15. Benvinguts, benvingudes al Tu diràs d'aquest divendres 4 d'agost de 2023. Un programa en el qual, evidentment, a banda dels esports, estarem molt pendents, molt, d'aquest incendi que afecta l'Alt Empordà i del qual n'heu tingut puntual informació en un 9C extens, especialment i dissortadament extens, a RAC1 en les últimes hores. De seguida, els companys dels serveis informatius ens actualitzaran l'estat d'aquest incendi. Mentrestant, nosaltres fins 1:15 ens dedicarem a repassar l'actualitat de la jornada, l'actualitat esportiva que passa com cada dia des de fa unes quantes jornades per Dembélé, per Kessié i per Bernardo Silva, els dos primers a punt de marxar del Camp Nou. Els micròfons de RAC1 també, eh? Els micròfons de RAC1 estan funcionant perfectament. És una ventada que ha entrat a l'estudi. No us preocupeu que el programa no ens passarà absolutament res de res. Dit això i situats aquí a l'estudi, com us deia, Dembélé Kessié a punt de tocar el 2, lluny, però ben viu el somni encara, Bernardo Silva, jugador del Manchester City, de qui avui ha parlat Guardiola, i a qui escoltarem. Els esports, l'incendi de Portbou i Colera, fins a arribar a 1:15 o fins que calgui, a RAC1. Marc Brau, bona nit.
Què tal, bona nit, Miquel? Et dono fe que el micròfon està bé, eh?
El micròfon està bé, no li passa, no li passa res.
Tot en ordre.
Perfecte. Si el micròfon pogués parlar, segur que donaria fe d'aquest perfecte estat de revista en el qual es troba. Aquesta mitjanit s'acaba el termini que Dembélé tenia per comunicar al Barça que hi havia una oferta per marxar i de moment encara és blaugrana. Fins quan?
Són tots aquests detalls d'aquest contracte privat que hem anat coneixent al llarg de tots aquests dies. Dembélé li va dir al Barça que volia marxar el 31 de juliol. Han passat 5 dies, s'esgota el termini avui a les 12 de la nit, evidentment són formalitats perquè Dembélé ja és a París. De totes maneres, el Barça encara no té constància del pagament del Paris Saint-Germain d'aquests 50 milions. Com no hi ha negociació, com és un contracte privat, fins que el Barça no ingressi aquesta quantitat, no es pot donar l'arribada de Dembélé per oficial al Paris Saint-Germain. Per tant, el Barça l'únic que pot fer és esperar a que arribi aquest pagament. El que és evident és que Dembélé ja ha comunicat segurament al Barça que accepta aquesta proposta, perquè si no, s'acaba el termini. Per tant, amb Dembélé a París, encara sense notícies del pagament del PSG.
Però l'oficialitat, el tòpic ho diu, però és així, és qüestió d'hores i no trigarem gaire a tenir-ne constància. Qui també és més fora que dins i que gairebé està tancant els llums de casa abans de tancar la porta és Frank Kessié, oi?
De fet, espero que les tanqués ahir, és quan va marxar cap a París, un Frank Kessié que tot apunta que marxarà a camí de l'Aràbia Saudita en una operació que serà molt bona pel Barça, perquè recordem que Kessié és d'aquests casos de jugador que va arribar lliure i que, per tant, tot el que signifiqui de traspàs pel Barça computarà totalment de cara al fair play de la Lliga. Un Frank Kessié que tampoc no és a Barcelona, un Frank Kessié que també va marxar en direcció cap a França. S'espera també que les properes hores es puguin resoldre aquestes sortides, Miquel, que més enllà també de la notícia del traspàs li poden donar al Barça encara més injecció econòmica de cara al marge salarial.
Exacte, perquè estem pendents, a més, de la palanca de Barça Studios, entre tot plegat. I d'aquesta manera, Marc, encara és viu, lluny, però viu, el somni de Bernardo Silva.
Que ha estat el nom propi del dia a la roda de premsa de Pep Guardiola prèvia a aquesta Community Shield que jugarà el diumenge entre el Manchester City i l'Arsenal. I és que el Barça, segons apuntava ahir també Mundo Deportivo, aposta tot a Bernardo Silva. És el gran fitxatge que ha demanat Xavi de cara a aquest estiu i més enllà de les dificultats econòmiques que té el Barça i del possible encaix dins de la Lliga, el que ha explicat Pep Guardiola, després d'escoltarem, és que encara ningú ha fet cap oferta per Bernardo. De fet, fins i tot ha insistit Pep Guardiola i moltes vegades que el portuguès es vol quedar. Després d'escoltarem.
Després, exacte, com diu en Marc, escoltarem Pep Guardiola. Tot això pel que fa a l'actualitat esportiva del Barça. Des d'un punt de vista social, el club ha explicat com serà l'accessibilitat a Lluís Companys la temporada vinent. No patiu, que el tram final de Tu diràs, al tram final de la tertúlia, us explicarem com podreu anar a veure el Barça. També belluga el Girona, que és a punt de tancar el fitxatge estrella de l'estiu, l'ucraïnès Artem Dovik, de 26 anys, internacional, i que ha jugat la prèvia de la Champions amb el Dnipro contra el Panathinaikos. Van passar els grecs, però el futur jugador del Girona va fer un gol. El jugador ja és a Girona i l'anunci del fitxatge és imminent. Serà el futbolista més car de la història del club i la primera de les 3 o 4 arribades que espera Mitchell abans del tancament del mercat de fitxatges. Mitchell i els seus jugadors, per cert, demà a les 5 a la Vinya contra... Perdó, demà a la Vinya, no a les 5, demà a la Vinya, a porta tancada contra l'Andorra, diumenge a Montilivi des de mitja hora abans a RAC1, el partit contra la Lazio al Trofeu Costa Brava. I també juga demà a l'Espanyol. Hola, Joan Camí, bona nit.
Hola, Miquel, bona nit.
Visita l'Utrecht en l'últim partit de la pretemporada, però avui l'actualitat la marca una notícia que has explicat aquest migdia i que és que el central Simo és a punt de marxar.
Sí, l'Espanyol està negociant el traspàs de Simo, un equip de Qatar, per més de 4 milions d'euros. Wassim Kedari, més conegut com a Simo, és un central del filial de només 18 anys, del 2005, de fet, molt jove, que aquesta temporada ha estat en dinàmica de primer equip i ha debutat a primera divisió. D'altra banda, com dius, l'Espanyol ja fa unes hores que ha arribat als Països Baixos. Demà a les 5 de la tarda, últim partit de pretemporada contra l'Utrecht.
I ara que en parlàvem, Pep Guardiola ha fet esment al futur de Bernardo Silva a la roda de premsa prèvia a la Community Shield, que el Manchester City juga diumenge contra l'Arsenal. Però a banda d'això, hola, Àlex Esteban, bona nit.
Bona nit.
Què més ha dit?
Doncs Pep Guardiola ha confirmat avui en aquesta roda de premsa que Guardiola ja ha passat la revisió mèdica amb el Manchester City i que el traspàs del jugador al Leipzig no es farà oficial les properes hores.
Fins qui? I tot. Quin jugador?
Guardiola.
Molt bé,
sí, eh?
Fantàstic, molt bé.
M'aproves?
T'aprovo. Qualsevol diria que la redacció ha fet pràctiques. Què més?
Fins i tot ha fet broma amb el seu cognom dient que era molt maco. Pel que fa a Mercato i encara a Anglaterra, el Chelsea sí que ha fet oficial avui el fitxatge d'Axel Diaz Disasi, que em costarà una mica més.
Sí.
L'excentral del Mònaco arriba a Londres per 45 milions d'euros. Avui també notícies de Luis Enrique, perquè ha desmentit els rumors que afirmaven que s'estava plantejant abandonar el Paris Saint-Germain. Doncs l'Asturià ho ha fet a través d'un missatge a la seva xarxa social, on ha dit que tots per un i un per tots, bé, acompanyat d'una fotografia amb el seu staff tècnic. També avui hem conegut que el Celta li ha rescindit unilateralment el contracte a Santi Mina. El motiu? Doncs que l'audiència d'Almeria va condemnar-lo a 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual, i el passat 19 de juliol, doncs, el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia va ratificar aquesta sentència. Tarda mogudeta, perquè aquesta tarda també el Sevilla ha fet oficial el fitxatge de Sou. Dient se viene Sou. Vull dir, són...
Com la
els agrada la marxa, sí. Els andalusos han pagat 10 milions pel jugador procedent de l'Eintracht de Frankfurt, que ha signat per 5 temporades.
Els agrada la marxa, diu el tio, com si ell no li agradés.
A mi també, però no. Després.
Molt bé, què més?
Per altra banda, segons apunta Fabrizio Romano, Jan Sommer serà nou jugador de l'Inter a les properes hores. L'Inter i el Bayern han arribat a un acord perquè el suís marxi cap a Milà. I de l'Inter de Milà... i de l'Inter al Milan, perdó, perquè Yunus Musa és nou jugador de l'equip rossonero. El València ha ingressat 20 milions d'euros pel jugador estatunidenc. I un últim moviment de Mercato, Chigrinski torna al Shakhtar.
Home,
atenció, l'ex-laurana torna a l'equip on va debutar com a professional,
Dimitri Chigrinski Dima, que se'n torna cap a casa, al Shakhtar. De la collita d'amistosos d'avui, què?
Doncs mira, poca cosa, destacable. Un Osasuna 2 a la Alavés 3, un Osca 0 Andorra 1 i un Córdoba Cádiz que han empatat a 0. També s'ha jugat, per cert, la final de la Supercopa holandesa, que s'ha emportat el PSV, Feyenoord 0, PSV 1. Per tant, campió d'aquesta Supercopa holandesa.
Perfecte, i tanquem el capítol futbolístic amb una mirada al Mundial femení, perquè demà al matí, ben d'hora, que diria Guardiola, començaran els vuitens amb un Suïssa-Espanya. Joan Fonollà, bona nit.
Doncs sí, bona nit. Aquest és el partit inaugural, per així dir-ho, dels vuitens de final d'aquest Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Com deies, a les 7 del matí, hora catalana, contra Suïssa jugarà Espanya. Per l'enfrontament de demà, Jorge Vilda podrà comptar amb totes les jugadores i intentarà passar els quarts de final d'aquest Mundial de Futbol. Demà també es jugarà el Noruega-Japó a partir de les 12 del migdia.
I per tancar el capítol futbolístic, avui el Tu Diràs xerrarem amb l'únic àrbitre català de primera divisió la temporada vinent. És maresmenc i es diu Víctor García Verdura. Fora del al futbol, tenim la mirada posada al Regne Unit. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit, Miquel.
Perquè ha començat a Silverstone el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP.
Que és el primer després de 6 setmanes d'aturada i amb els retorns després de lesió de Marc Márquez, que ha estat 13è avui divendres, i Pol Espargaró, 21è. Tots dos hauran de disputar demà la Q. El millor temps del dia l'ha fet Aleix Espargaró amb Aprilia, seguit pel madrileny de Ducati Jorge Martín a més de 6 dècimes. Maverick Viñales, quart, malgrat una forta caiguda. El líder Peco Bagnaia, 6è, i Àlex Márquez, 10è, s'han guanyat també, com Aleix Espargaró, l'accés directe a la Q2 per disputar la pole demà al migdia. Àlex Rins continua de baixa per lesió i no corre a la Gran Bretanya. El més ràpid de Moto2 ha estat el valencià Aaron Canet, amb Albert Arenas, 8è, Jeremy Alcoba, 20è, i a Moto3 el més ràpid també ha estat valencià Jaume Macià, i el català Xavi Artigas tanca la classificació 28è.
Perfecte, Quim, això pel que fa al motor i pel que fa a la resta de la jornada poliesportiva. Hola, Ricard Rovirosa, bona nit.
Bona nit.
Per on passa l'última hora de l'handbol i del bàsquet?
Doncs mira, si comencem pel bàsquet, en joc el primer partit dels 5 amistosos que jugarà la selecció espanyola abans de debutar al Mundial. El conjunt de Sergio Escariolo s'està enfrontant a la selecció de Veneçuela, al Wizzing Center de Madrid. De moment, a la mitja part, Espanya s'imposa amb contundència 46-26. Un partit que té la presència de dos catalans, Joel Parra i Ricky Rubio, a banda dels jugadors del Barça, Billy Hernán Gómez, Dario Brizuela i Àlex Abrines. Pel que fa al bàsquet de clubs, el Baxi Manresa començarà la pretemporada el 16 d'agost. De moment han confirmat dos amistosos, contra el Lucan Múrcia el 26 d'agost i contra el Bàsquet Girona el 18 de setembre. Van de jugar la semifinal de la Lliga Catalana contra la Penya l'11 de setembre. I en vol Lucas Sidrich no continuarà al Barça. El club li ha rescindit el contracte al qual acabava el 2025. Ara el destí del croat és el Dinamo de Bucarest romanès, amb el que jugarà les tres properes temporades. El croat estarà a les ordres del tècnic Xavi Pascual, que va ser, de fet, l'entrenador que el va portar al Barça. El central, de 30 anys, marxa després de 4 temporades en les quals ha guanyat 23 títols, entre els que destaquen 2 Champions i 4 lligues a Sobal.
D'aquí 18 minuts seran les 11. Aparquem momentàniament la temàtica esportiva. Torna a entrar a l'estudi de RAC1 la Montse Martí. Hola, Montse, bona nit.
Bona nit, Miquel.
Tenim, evidentment, els ulls i tots els sentits posats en l'incendi de l'Alt Empordà.
Sí, aquest incendi de l'Alt Empordà que afecta les poblacions de Portbou, Colera i s'acosta també a la població de Llançà. Ha cremat 200 hectàrees. Els bombers avisen que el foc està molt actiu a aquesta hora, sobretot pel fort vent de tramuntana que hi bufa, i que té potencial per cremar 400 hectàrees. I en el pitjor dels casos, en el pitjor dels escenaris, podria arribar a les 5.000. El cap d'intervenció dels bombers, Santi Lleonar, ha dit fa uns minuts que les properes hores seran decisives per aturar les flames.
Es demana paciència a la població en aquest sentit, que estem treballant en tots els efectius, en llocs molt complicats, i estem molt atents a diferents punts que ara no són actius, però que poden convertir-se en actius i afectar noves zones, i per tant, doncs, aquestes properes hores seran decisives. L'escenari no és favorable per l'extinció, i aquesta nit serà llarga i costosa.
Els bombers han demanat màxima prudència a la ciutadania per poder treballar per apagar el foc. Última hora des del centre de comandament avançat de Llançà. Allà hi tenim la Bàrbara Julbe. Bàrbara, bona nit.
Bona nit. Hi ha mobilitzats 200 bombers que treballen en una orografia complicada i amb un fort vent de tramuntana. Les flames afecten, com dèieu, unes 200 hectàrees amb aquest potencial d'arribar fins a 400. Es preveu una nit complicada. Els bombers els preocupa el flanc dret, que és molt poc accessible. Aquest foc està actiu en molts fronts i no té una continuïtat evident. A més, s'estan produint focus secundaris d'aquest foc, del que encara no se saben les causes. La carretera N260 continua tallada. En aquest sentit, la delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Canyegaral, ha demanat paciència per aquest tall de carretera, una via que des de que ha començat l'incendi s'ha tallat entre Llançà i la frontera. Canyegaral també ha demanat col·laboració a la ciutadania.
demanem màxima precaució a la ciutadania. El que necessitem és que els bombers i les bomberes es puguin centrar en l'incendi que ara ens afecta. I això vol dir que totes i tots hem de ser al màxim responsables en no provocar algun altre incendi que pogués restar esforços en aquest.
Es manté el confinament del municipi de Colera, també el del càmping Sant Miquel i la urbanització La Rovellada. No hi ha de moment propietats afectades. D'altra banda, Protecció Civil ha demanat a Creu Roja que portin matalassos a la sala polivalent de Colera per les persones que han quedat aïllades. Santi Lleonard, que és el cap de l'operatiu dels bombers, diu que la tramuntana complica i molt les tasques d'extinció d'aquest foc.
Demanem màxima precaució a la ciutadania. El que necessitem és que els bombers i les bomberes es puguin centrar en l'incendi que ara ens afecta. I això vol dir que totes i tots hem de ser al màxim responsables en no provocar algun altre incendi que pogués restar esforços en aquest.
Aquest foc que crema des de 4:45 de la tarda es preocupa i molt els bombers i a més aquestes flames no, que avancen a través del coll del suro. Els mitjans aeris s'han enlairat però per culpa de la forta tramuntana no han pogut descarregar. Veurem què és el que passa en aquestes pròximes hores on des d'aquí on som es veu una columna de fum.
Gràcies, Bàrbara Julve, des del centre de comandament dels bombers a Llançà. Sapiguem ara com ha d'evolucionar la situació meteorològica. Aquest vent, aquesta forta tramuntana que bufa ara a la zona, a Abel Caral, què passarà, què està passant ara i què passarà les properes hores?
Doncs mira, el vent s'ha intensificat, com ja apuntaven des de bombers, s'ha intensificat al llarg de la nit. Val a dir que ara mateix, en les últimes hores, ha forçat una mica el vent respecte a la intensitat que tenia a mitja tarda, però a partir de les 12:45 de la nit aquest vent ha de tornar a agafar intensitat, bufar amb més força fins i tot del que ha fet al llarg de la tarda, i no serà fins la matinada d'aquest dissabte que el vent tornarà a perdre una mica d'intensitat. Tot i així, demà matí continua bufant amb força, més o menys la mateixa intensitat que ara, i serà a partir del migdia d'aquest dissabte que sí que a partir del migdia, hora de dinar, la tramuntana anirà perdent intensitat. Es mantindrà durant la tarda una tramuntana intensa, però no tant com la que hem tingut les últimes hores, ni molt menys tan forta com la que tindrem al llarg de la nit i la matinada. Insistim, s'ha d'intensificar a partir de la 1 de la nit, perdre una mica de força de matinada i al matí, i serà durant demà a la tarda que el vent continuarà bufant però amb menys força, i de fet de cara a diumenge fins i tot pot tornar a intensificar-se, tot i que diumenge, malgrat que es mantindrà el vent del nord, la tramuntana intensa no serà tan forta com la que hem tingut avui o la que tindrem al llarg de la nit.
Gràcies, Abel. I encara un últim apunt, perquè aquest incendi forestal de l'Alt Empordà també afecta la mobilitat. Adif ha suspès la circulació de trens entre Figueres i Portbou. Acaben tots els trens a Figueres i està previst que ofereixin un transport alternatiu per carretera pels trens que estava previst que circulessin aquesta nit. I pel que fa també a la mobilitat, l'incendi forestal de l'Alt Empordà afecta la N260, ho venim explicant des de primera hora de la tarda, que continua aquesta hora tallada. Miquel.
Doncs déu-n'hi-do, evidentment, Montse, per qualsevol novetat que hi hagi, qualsevol compareixença que faci, qui pugui donar qualsevol explicació, la paradeta la tenim oberta. Piqueu a la porta, entreu i tot vostre, eh?
Molt bé, gràcies, Miquel.
Gràcies, Montse. Passen 3 minuts de 3:15. Això, encara que no us sembli, és el Tu diràs, és RAC1, és l'actualitat en directe. Anirem quan calgui i tantes vegades com calgui a l'Alt Empordà per saber com evoluciona aquest incendi que la tramuntana està fent tan i tan difícil de controlar. En tot cas, reprenem de seguida l'actualitat esportiva.
A RAC1, Tu diràs, amb Miquel Agú. RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El diumenge 6 d'agost, a les 9, Via Lliure, amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Farem un Via Lliure diferent, ben a prop del mar, des d'un dels municipis més atractius de la Costa Daurada.
Viviu una edició especial del Via Lliure d'estiu amb Eudald Martínez en directe a la ruta d'estiu. El diumenge 6 d'agost, a les 9, des del casal La Violeta d'Altafulla.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols vols una bona oferta, oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat, comprem el seu cotxe a Puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat, comprem el seu cotxe a Puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a Puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Quan es tracta de fer fàcils les coses, a Obramat anem per feina. Per això hem millorat la compra online. Ara pots pagar per transferència o amb targeta. Tria on i quan vols recollir o que t'enviem la teva comanda i convertir els teus pressupostos en comandes en només un clic. Així de senzill. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Horitzontal, 22 lletres, revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A RAC 1, tu diràs, amb Miquel Agut.
És una de les bones notícies d'aquest estiu esportivament parlant. Es tracta de l'arbitratge català. N'hi haurà un d'àrbitre del nostre país a la Lliga de Primera Divisió la temporada que ve. Des que Estrada Fernández va deixar els partits en actiu i va anar al VAR, que no n'hi havia cap. I ara el retrobarem, l'arbitratge català, a la màxima categoria del futbol estatal. El responsable de la bona notícia ja ens escolta ara que falten 8 minuts per les 11. És maresmenc i es diu Víctor García Verdura. Hola, Víctor, bona nit.
Bona nit.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Has fet vacances o no, Víctor?
Sí, la veritat que vam estar tenint un període de 2 setmanes i ara ja hem d'anar pretemporada per començar el més aviat possible.
Mm. Tu suposo que, a diferència de la resta, que sempre vol que les vacances s'allarguin en eternum, tu no ho volies, tu ja volies que arribés la temporada, les designacions, els partits i la marxeta, no?
Totalment, totalment. Nosaltres vam acabar la temporada a mitjans de juny, vam rebre la notícia a finals de juny i ja teníem ganes de tornar a començar. La veritat que hem estat 2 setmanes parats, però s'ha trobat a faltar i ja doncs, amb ganes de rebre la primera designació.
L'heu rebuda ja la primera designació, no?
No, encara no. Ara venim d'Astúries, que hem passat de les proves tècniques i físiques, i ara a l'espera de la primera designació, que arribarà doncs, la setmana que ve o l'altra.
Mm. T'has imaginat en algun camp en especial?
No, la veritat crec que encara no m'ha donat temps, perquè assimilar l'ascens és difícil, perquè és una gran motivació, tot és alegria, i encara no... No m'he metgat en cap camp. El que tinc ganes és de debutar, sigui on sigui, i entrar en un terreny de primera divisió que realment és el somni que tenia des de ben petit.
Ara parlarem de la teva carrera, perquè no des de ben petit, però sí des de ben jove que et dediques a l'arbitratge, però això a banda, hi ha diferències a l'hora de preparar un partit de primera a segona divisió, Víctor?
Encara no ho sé, perquè no he tingut cap partit, però en principi no, perquè realment nosaltres el que quan ens arriba una designació, el que fem és preparar el partit a la màxima manera possible, tenir totes les eines per saber tot el que ens podem trobar i anar molt preparat per totes les situacions que ens puguin passar. I òbviament cada partit, doncs, jo el que feia és preparar-me per igual, òbviament no... Sempre buscaves doncs, la informació necessària per cada partit i no és el mateix, doncs, per exemple, un derbi que pots tenir molt d'ambient o depenent quin altre partit. Doncs, a partir d'aquí el que fem és preparar-nos al partit com sigui i tenir totes les màximes eines per afrontar-lo.
En el cas del Girona, que és el que jo domino més per seguir l'equip, hi havia jugadors que quan van pujar a primera divisió destacaven una de les diferències. Es pot jugar més a primera perquè et deixen jugar més. Ara, quan falles, et penalitzen més. Tu també creus que, o no sé si n'has parlat amb algun àrbitre amb experiència primera, et pots trobar amb això?
Pot ser o no pot ser. Jo crec que és depenent del partit. Hi ha moltes vegades que com a àrbitre t'esperes un tipus de partit i depenent la situació de cada partit, després del partit pot girar totalment. Per tant, el que sí que em puc esperar és un nivell de ritme molt més elevat, que això ja vam passar de la segona divisió B a la segona divisió A, i a partir d'aquí nosaltres, doncs això, tenir totes les eines possibles doncs, per si hi ha aquest canvi de registre durant el partit, estar a l'altura i poder fer front al partit.
Mm. Ara que fa una estona parlaves, Víctor, de la trajectòria com a àrbitre, explica'ns-la, perquè és gairebé meteòrica. Per començar, t'he llegit en una entrevista que vas participar en un concurs de talents, que no sé com són aquests concursos de talents arbitrals, em té molt encuriosit això.
Sí, mira, jo vaig començar amb 15 anys, amb 18 anys vaig arribar a la tercera catalana, i quan ja eres àrbitre de tercera catalana, hi havia un curs de talents que si arribaves a uns mínims físics i tècnics, en mitja temporada, fent uns, em sembla que eren dos partits d'examen, més unes proves físiques, més unes proves tècniques, podies accedir a la segona catalana, al gener, que normalment només podies ascendir a final d'any, és a dir, mínim havies d'estar un any a cada categoria. Doncs amb aquest programa el que fèiem és escurçar la carrera, diguéssim, de l'àrbitre, i al gener pujar, ascendir a segona catalana. I després, doncs, com un àrbitre de segona catalana. Tenies els dos partits i a final de temporada podies aspirar a primera catalana. I jo vaig aconseguir a final de temporada arribar a primera catalana. Vaig arribar a primera catalana, vaig estar un any, perquè el programa de talents només arribava fins a la primera catalana, a partir de primera catalana ja no, el programa de talents no existia. Vaig estar un any a primera catalana, un any a tercera divisió, i després vaig estar 5 a segona divisió B, que és l'actual segona ref, primera ref. Sembla molt fàcil dir, però en el seu moment vaig haver de treballar de valent per poder-ho aconseguir.
Ah, clar, i suposo que en el seu moment compaginaves l'arbitratge amb una professió que ha quedat aparcada, perquè ara hi ha d'haver exclusivitat per l'arbitratge professional, entenc.
Correcte, sí. Fins a la segona divisió B, l'actual primera ref, pots combinar l'arbitratge amb la teva feina, però quan ascendeixes a segona divisió A, et demana exclusivitat i ja, diguéssim, ets professional i has d'aparcar la teva feina que estaves practicant.
Quina era la feina que tu exercies, Víctor?
Jo en aquell moment estava de policia local interí. Encara no tenia la plaça consolidada i la vaig haver de deixar i ara, pues, a ple aquí amb l'arbitratge.
On era aquesta plaça?
Jo la tenia a Calella.
Estem parlant amb un àrbitre maresmenc, que això ja és una garantia, per descomptat, de Sant Iscle de Vallalta, diguem-ne que al nord de Mataró, per qui es vulgui situar. Víctor, i un àrbitre a nivell professional pot viure bé del futbol?
Sí, la veritat que sí. Antigament els àrbitres havien de treballar i realment arbitrar, perquè antigament no era professional, però actualment sí. Actualment el ser professional i el tenir contracte laboral et permet poder viure exclusivament de l'arbitratge i viure, dedicar-li les 24 hores, perquè qui és àrbitre no només és durant el dia ni la nit, sinó és 24 hores àrbitre, perquè sempre estem aprenent, sempre tenim ganes de formar-nos i d'estar veient sempre futbol. I realment jo em sento privilegiat perquè realment faig el que m'agrada i és una sort, la veritat.
Perquè tu veus futbol? És a dir, si hi ha futbol a la tele el veus permanentment o fins i tot t'organitzes l'agenda per veure futbol més enllà d'analitzar l'àrbitre d'aquell partit com a amant del futbol, això ho fas o no?
Sí, sí, la veritat jo intento veure el màxim futbol possible i si no tinc, si estic a casa i no tinc cap pla i moltes vegades he deixat plans per veure futbol perquè sóc un apassionat del futbol i és més, també òbviament un apassionat de l'arbitratge i això fa que per formar-te, per seguir aprenent, has de veure futbol, és l'única recepta que hi ha per seguir creixent.
I moltes vegades els àrbitres se'ls retreu, és que aquest àrbitre no ha jugat mai a futbol, sap el reglament perfectament, però no hi ha jugat mai. Víctor García Verdura, hi ha jugat a futbol?
Sí, jo he jugat a futbol i també vaig jugar a futbol sala, i crec que, no crec que sigui primordial, però entendre el futbol a vegades també et fa jugar-hi, i si tu hi has jugat doncs, pots tenir un avantatge o no, perquè sí que és veritat que moltes vegades hi ha jugades que per molt que hagi jugat a futbol necessites ser àrbitre per entendre-les.
Suposem que un dia ets al bar i que hi ha un àrbitre internacional consolidadíssim, no posarem noms, però un àrbitre internacional consolidadíssim dirigint el partit, i a tu et sembla que hi ha una jugada que després de revisar-la és punible, o que com a mínim es pot revisar. Això afecta aquesta relació interna d'un debutant o un àrbitre consolidat per dir-li, ves tu a mirar o no?
No, per res, per res. Aquí som professionals i realment al VAR, quan hi ha un error clar i manifest, nosaltres hem d'actuar, òbviament, sí, l'àrbitre sí, ni ho mirem, això, bàsicament per una simple raó, perquè el VAR ha vingut per l'error clar i manifest. I si jo com a bar no entrés en un error clar i manifest, no estaria actuant correctament com a bar. Per tant, quan jo tinc un error clar i manifest, com ha passat a segona divisió, haig d'actuar per, diguéssim, fer la justícia de que la jugada es periti bé.
Clar, en aquest sentit, Medina Cantalejo ja ha dit que el VAR va entrar massa la temporada passada, o sigui que veurem temps afegit més llarg, però també menys intervencions del VAR?
En els seminaris d'Astúries, amb les novetats que ens van explicar, el que sí que ens van comentar és que dins de l'àrea els contactes havien de ser molt clars per senyalar penal. Ens van comentar també que les novetats eren més temps afegit, perquè quan hi havia un gol, antigament no sumava res. I ara actualment s'afegirà, cada vegada que hi hagi un gol, s'afegirà en uns minuts. I també una altra novetat que és important saber-la és quan hi ha un remat a porteria i hi havia una mà, antigament era targeta groga, ara actualment no és targeta. Simplement serà o res o targeta vermella en el cas de que s'evités un gol.
Víctor, com hauries actuat si t'haguessis trobat en el cas de Burgos Bengoetxea en l'episodi de Vinícius a Mestalla?
Doncs amb la naturalitat que ho va fer, activant tots els protocols que tenim, que avui dia realment tenim els protocols guiats i és el que s'ha de fer, activar el protocol i tal i com ho va fer, que va activar el protocol, i això és el que és la manera d'actuar.
Per xiular els partits en què juga Vinícius, hi ha alguna pauta especial que us diguin des del col·lectiu arbitral?
No, la veritat és que el col·lectiu arbitral ens dona les eines que són les... ens donen Instat, que és una plataforma on nosaltres podem analitzar totes les estadístiques, tots els jugadors, tenim tot ple de vídeos en aquella plataforma, i a partir d'aquí nosaltres ens preparem tots els partits, tots els jugadors que tenim a l'escenari, i nosaltres, doncs, amb aquestes eines que ens dona el comitè, que és, simplement ens facilita les eines per fer l'estudi, nosaltres afrontem tots els partits, el partit que tenia al cap de setmana.
Per vosaltres, com a àrbitres de camp, quan exerciu aquesta funció, anar a la pantalla del VAR, per dir-ho així, clar i català, és una putada.
No, la veritat que no. La veritat que nosaltres arribem al camp, però per això està aquesta eina de seguretat.
No, home, no, ja t'ho entenc, però vull dir que si vosaltres l'encerteu, no cal que hi aneu. Llavors, quan us criden, vol dir hi ha alguna cosa que se m'ha escapat.
Sí, se t'ha escapat, però avui dia el VAR ha arribat per quedar-se i a nosaltres, diguéssim, és una errada meva, perquè no l'he vist, però no, en cap moment ens compta, diguéssim, com a una jugada dolenta per nosaltres. Simplement, com que tenim l'ajuda del VAR, el còmput global és el que val. És a dir, si al final de tota la jugada, tant en el camp com en el VAR, s'ha solucionat correctament. Aquí, diguéssim, és el còmput global.
Evidentment que la gent més propera a tu sap a què et dediques, però si algun dia t'hi has trobat i algú et pregunta a què et dediques, Víctor, i dius, soc àrbitre, algú deu fer alguna ganyota estranya o no?
No, la veritat que no. Hi ha molta gent el sorprèn, i realment nosaltres, el fet de ser àrbitres, a molta gent sorprèn. Ostres, ets àrbitre. Nosaltres som persones normals, som persones que ens dediquem al que ens agrada, som esportistes, entrenem cada dia, ens formem i fem tot el que sigui per gaudir de la nostra feina. I molta gent, quan li diem, ostres, soc àrbitre, s'estranya. I no hauria de ser així, perquè nosaltres som persones normals que gaudim moltíssim de la nostra feina i realment, jo el que he dit abans, em sento privilegiat per estar a primera divisió i viure del que realment m'apassiona.
A la teva carrera has xiulat ja molts partits. Digue'm un partit que t'hagi deixat molt satisfet i digue'm un partit que recordis perquè creus que no vas estar prou encertat.
La veritat que els partits que m'han marcat net han sigut els de play-off per accedir, diguéssim, a la següent categoria, que quan a final de temporada et surt bé la temporada i et designen per un play-off, és que hem tenat molt bé la temporada, i a segona B em vaig fer, diria que 5, i aquests 5 partits els recordo com a uns grans partits amb molta il·lusió, però també vaig dir que el partit del debut, el que hem comentat abans, de segona divisió, el recordo potser el que més, perquè realment van estar 5 anys previs i tots els anteriors a les antigues categories lluitant, treballant per aconseguir realment arribar al futbol professional, i aquell és el que realment em va sobtar i vaig dir, ostres, aquesta categoria és una categoria professional i realment el tinc molt marcat. I partit dolent, diria que no en recordo cap. Sí que és veritat que hem tingut algun partit amb alguna jugada doncs, difícil de paritar que per sort ha sortit bé, però no recordo cap partit, diguéssim. A lo millor diria quan arbitrava futbol base i tenia tanta... pressió, diguéssim, dels pares, de quan era petit, que tenia 15 o 16 anys, que va haver-hi un moment que ho passava una mica malament, amb tota la gent cridant. Potser ho diria en aquells partits d'aquella època.
Perquè, és clar, la valoració, com deies tu ara, el peritatge que es fa d'un partit a nivell de mitjans de comunicació i d'afició l'endemà del partit o immediatament després del partit sol ser, suposo, molt diferent del que es fa des del col·lectiu arbitral.
Bueno, realment el que jo miro quan acabo un partit és la valoració, després de fer la meva, que em fa el comitè d'àrbitres de la meva valoració, perquè realment sempre ens diuen coses a millorar i això és l'únic que miro jo després del meu partit.
Perfecte, escolta, tinc entès que tens una designació abans que comenci la Lliga.
Sí, tenim un amistós ara el diumenge.
En un temple del futbol català que es diu Montilivi, no?
Sí, correcte. Anirem allà al primer partit i estarem allà gaudint i amb molta il·lusió ja de començar a gaudir del futbol i de l'arbitratge.
Home, fes-ho bé que, escolta'm, que si no a RAC1 les direm grosses, eh? Fes-ho bé que juga el Girona contra la Lazio, eh?
Nosaltres sempre intentem estar a l'altura de qualsevol partit i estar, doncs, sempre amb la màxima il·lusió possible.
Va, doncs deixem-ho aquí, aviam quina és la primera designació, a veure on comença l'etapa del Víctor a primera divisió, que sigui llarga, i si pot ser, i amb això acabo, que hi hagi internacionalitat. En el teu cas, t'anava a dir, no sé si a llarg termini, però com que vas cremant etapes en 5 minuts i 5 minuts i 5 minuts, potser a curt termini.
Això no en tinc ni idea, això és un somni, realment ja fa poc parlava d'arribar a la primera divisió, ara estic a la primera divisió i seguirem lluitant partit a partit, treballant al màxim i el més important, gaudint-ho, perquè del camí se n'ha de gaudir sempre.
Perfecte, doncs espero tornar a parlar amb tu, Víctor, en moltes ocasions, però guardem una data per quan siguis internacional, d'acord?
Ojalà sigui així, nosaltres treballarem i a veure si algun dia es pot complir un somni.
Doncs el dia que així sigui, recorda't de RAC1 i parlem. Víctor García Verdura, que sigui una molt bona temporada, fins molt aviat i a gaudir d'aquest camí.
Moltíssimes gràcies.
RAC1. Aquest estiu arriba a RAC1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Pere, Gemma Mangual, per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Aquest atrapà, escopets a la taula...
Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:15 a 10:15, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
Sonen les trompetes de Satellite Stories per saludar a l'estudi de RAC1 Ferran Correas. Hola, Ferran, bona nit.
Bona nit.
I per saludar des de la distància, perquè avui no ha volgut venir, ell és així, té moltes virtuts, però no ha volgut venir, el gran Marc Barbà. Hola, Marc, bona nit.
Què tal? Bona nit, Miquel. No sabia que havia de portar canyelleres, avui, que la primera només començar, però bé. Ho acceptem amb esportivitat.
Segur que amb l'Atlètic Sant Just et trobaràs entrades més dures que no pas aquesta.
Segur que sí. García Verdura, jo crec groga en aquesta primera.
García Verdura hauria deixat jugar, jo crec que en aquesta primera. En fi, tenim presentats els tertulians. Torna a córrer per aquí el Marc Brau. Amb el Marc hem de parlar també. Bona nit de nou, Marc.
Què tal, Miquel? Bona nit de nou.
Hem de parlar també de Dembélé, de Kessié, de Bernardo Silva, de l'accessibilitat al l'estadi de Montjuïc, Lluís Companys, que és on jugarà el Barça a partir d'aquesta temporada, a fi de tot plegat. Abans de començar, Ferran, Marc, demà ja s'haurà acabat, no? Vaja, haurem d'esperar-nos a demà, no?, perquè s'acabi el serial Dembélé, o abans de la mitjanit tindrem fumata blanca?
Teòricament havies de divendres, però bé, no sé... Ja no ve d'aquí, no? Dembélé. No, home, Dembélé, ja tothom té clar, clar, claríssim ja que és jugador del PSG, que només falta que es comuniqui oficialment, que el PSG pagarà 50 milions i després sé que el Barça i Dembélé o el seu agent doncs hauran de discutir aquests 50 milions, si són 25 o 25, 27 i 13, 30, 15, no sé.
Sembla el tenis, això.
Bueno, el Barça creu que pot rascar alguna cosa més d'aquests 25, perquè creu que s'han incomplert algun dels objectius de la negociació, i suposo que això ho estan mirant els advocats. Això fa que, ja saps, quan comencen advocats pel mig,
no.
S'endarrereix tot una mica.
Clar, perquè avui ja ho dèiem abans amb en Marc, no amb en Marbà, sinó amb en Brau, ja comentàvem abans que s'acaba el termini de 5 dies que tenia el jugador per presentar una oferta.
Una cosa és que s'acabi el termini i l'altra que ho expliquin
clar.
Obertament. De totes aquestes condicions, de les clàusules privades que cada dia hem anat descobrint alguna cosa, i el Ferran, que ha estat a Estats Units, ho vivia també en primera persona. Recordem que Dembélé li va comunicar el 31 de juliol al Barça que negociés amb el Paris Saint-Germain. Després vam descobrir aquesta clàusula, que si el futbolista avisava, hi havia 5 dies que tenia el futbolista per fer efectiva aquesta clàusula i dir-li al Barça: escolta, que accepto la proposta d'aquest club. El Barça no ho ha fet oficial, el Paris Saint-Germain tampoc, però el futbolista està a París, i el cert és que el Barça no pot fer més que esperar. El que evidentment podem entendre és que, no sé, que a les 12 de la nit aparegui alguna mena de comunicat, el Barça, fins que el Paris Saint-Germain no li ingressi els diners, no pot dir res, perquè no hi ha cap mena de negociació. No és un traspàs, és una clàusula privada, i tampoc és una clàusula que s'hagi d'anar a dipositar a la Lliga. És una cosa que jo no havia vist mai, de fet.
És un contracte d'obligada transferència, així ho va definir Mateu Alemany.
No, està bé, perquè, a més, clar, tampoc no en sabem mai el repartiment, no?, de les quantitats.
Teòricament és 25-25, el Barça
sí, clar,
vol més i vol rascar més. Això, home, se suposa que se sabrà, no?
Se sabrà tot, com diria Xavier Bosch. Marbà, se sabrà tot o no?
Mira, el que tinc clar és que en el moment en què es faci oficial no s'acabarà el serial Dembélé, perquè, és a dir, recordeu el serial Neymar i la prima de renovació, tot el que s'ha allargat i fins que va entrar la junta de la porta no es va acabar 100%. El que tinc bastant clar és que quan Dembélé sigui jugador del PSG, el cas Dembélé seguirà, i aquestes... doncs al final la prima que s'ha d'endur Moussa Sissoko jo crec que s'allargarà en el temps. Per mi és important saber quan valorarà el Barça a l'ingrés de Dembélé, més enllà el que després t'acabis barallant o no en el jutjat, perquè al cap i a la fi això és el que et computarà com a ingrés, i després et pot servir com a fair play financer. M'explico, si el Barça decideix que d'aquests 50, perquè Dembélé ha incomplert certa clàusula, doncs imputa 35 de benefici, doncs després en el judici es barallarà si són 35 o no són 35, però pel que t'expliquen d'entrada, aquests diners seran el benefici de la venda. I per tant jo crec que aquí també és important pel Barça, doncs això, dictar un preu en el que després segurament et barallaràs amb Moussa Sissoko o amb els seus advocats per saber quin és el preu definitiu, però en el Barça ja li serviran aquesta temporada per aquest preu fer-lo servir dins del fair play. Entenc que també serveix això una mica com a enginyeria econòmica en aquest punt, que per això no s'anuncia, i per això jo crec que es vol ser molt pulcre en aquest sentit.
Només d'imaginar-me una comparativa, com feia en Marc, amb el cas Neymar, amb Dis, el cas Dis 2, i ja m'està agafant absolutament de tot, però esclar, aquí quan hi ha una calada com aquesta pel mig pot passar qualsevol cosa.
Jo crec que no, home, no anirà tant, perquè jo ja era un contracte, això no només, o sigui, el cas Dis, no era quan va marxar Neymar, sinó quan va arribar, després quan va marxar...
Ja venia més lluny, exacte, correcte.
Quan sí, va marxar, sí, va haver una altra discussió amb aquest cas amb Neymar i el seu pare.
amb la prima de renovació era sí, que va renovar
i la va cobrar,
una,
la va cobrar,
una renovació que no va complir.
Exacte. La va cobrar i se'n va anar.
Sí, totalment.
Que és una mica el que està fent Mbappé, també, que ha cobrat una prima renovació i vol marxar al PSG. Jo crec que no anirà tan llarg, però no sé. Jo vaig estar, com deia el Marc, a la gira americana i quan se'ns va explicar més o menys tot aquest afer i com estava el tema, no vaig intuir que el final fos gaire amistós. Per tant, crec que, com diu el Marc, això pinta a tribunals o com a mínim a discussió entre advocats. I ja veurem si el Barça aconsegueix rascar alguna cosa o no.
Clar, és que de fet això, des del moment... només hi ha un moment en què se suavitza, que és quan entra Xavi en escena, perquè el Barça, davant de les reticències de Dembélé per renovar, ja volia prescindir dels seus serveis. Hi va haver aquella xiulada, crec que era contra l'Atlètic de Bilbao, quan entra els
no,
últims...
No, contra l'Atlètic de Bilbao no juga.
Contra l'Atlètic de Bilbao no juga.
El partit de Copa.
No juga en Copa del Rei, exacte.
Aquell és el dia de les declaracions de Mateu Alemany, que va dir que no tornaria a jugar amb el Barça.
Clar, però llavors, quan arriba Xavi...
La xiulada, Miquel, és en Lliga, en el Camp Nou, on hi ha com una mica d'esquizofrènia, no? Que més el moment en què se li dona... Bé, torna, perquè està com ja el pacte de renovació una mica més en solfa, però en el Camp Nou se'l xiula i se l'aplaudeix. És aquell moment on Xavi, en la prèvia, demana que no se'l xiuli i hi ha aquell moment d'esquizofrènia, però ara no recordo, ja era en Lliga, però no recordo quin partit era, però això ja era el febrer. La Copa era cap a finals de gener, no, crec que 20 o 21 de gener era.
De totes maneres, a banda de que jo sóc dels que penso que Dembélé ha estat enganyant el Barça des de molt de temps, o sigui, primer futbolísticament, és un jugador de 135 milions d'euros, que el rendiment és el que és, per lesions, segurament.
Perquè, sí, ara aprofundirem en això, amb els números que ha preparat l'Àlex Esteban, ara els repassarem, però vam per aquí, Ferran.
Per capacitat futbolística, crec que és molt bon futbolista, però que hauria d'haver pres moltes coses de futbol. Però a banda d'això, jo crec que sobretot aquestes últimes setmanes, no sé si ell, perquè jo sóc dels que crec que ell és una mica esclau, entre cometes, del seu representant, que no té llibertat, perquè és, possiblement hauria dit que no a moltes coses, va sortir una entrevista diria que era el diari Marca fa un parell de setmanes en les quals deia que volia guanyar la Champions amb el Barça. Això mateix li va dir a Xavi fa pocs dies, que ell, la seva idea era guanyar la Champions amb el Barça, però en canvi dos o tres dies després envia una carta dient que vol marxar, i és evident que hi ha un tema econòmic, no sé si ja tant per ell com pel seu representant, no només per la prima de renovació aquesta o de traspàs de 25 milions d'euros, sinó perquè, segons m'han explicat avui, quan se li fa una proposta de renovació per 5 temporades, Moussa Sissoko respon amb una altra proposta també per 5 temporades que és inassumible pel Barça. O sigui, a mi em deien que era un insult pel Barça, una prima, o sigui, demanant més de 100 milions d'euros. Més de 100 milions d'euros. No sé, com si no sabies per què està passant al Barça.
En el cas de Dembélé, recordeu que quan hi va haver-hi tota aquella no renovació del gener-febrer del 2022, es deia, clar, és que el jugador està en mans del representant, és que Moussa Sissoko, sí, però un cop més, al final el representant fa el que li diu al jugador. Sí. I una vegada més, torna a ser Moussa Sissoko, o és Dembélé de nou qui està al darrere, perquè és una mica estrany com ha estat al final en tots dos casos.
Però clar, és que en aquest cas d'aquesta prima de 100 milions que demanava el representant
no una prima, o sigui, demanava 100 milions per les 5 temporades, comptant el sou, més de 100 milions d'euros, que és una barbaritat.
Clar, però és que
més de 20 per temporada.
Estaven contractes dels d'abans, dels que no es volen repetir.
Clar,
precisament.
Però és que a més ja no és que no et facis càrrec de la situació econòmica del club, sinó que estàs demanant un contracte d'estrella per algú que no ha demostrat que hagi estat una estrella.
Perquè el Paris Saint-Germain sí que li dona, però bueno.
A mi amb això que diu el Ferran, hi ha la pota, que és la pota econòmica, en la que amb Moussa Sissoko i el Barça no s'han entès en cap moment, i al final la paraula representant crec que explica molt bé el que és, que és algú que representa el jugador. Per tant, jo no abstrauria de l'equació que és el que deixava caure el Marc Grau al jugador, perquè al final el jugador qui el representa, i per tant quan s'asseu en una taula el que està parlant també en boca d'aquell jugador, que per això és un representant, no? La pota econòmica Barça i Dembélé o el seu representat no s'han entès mai. En la parcel·la esportiva Dembélé, sobretot en matèria de números, si ens posem a mirar els números, i ara dieu que ho farem, veurem que no ha sigut decisiu. Però després per mi hi ha un element que és bàsic en tot jugador, que és aquesta part, no sé si dir competitiva, però una mica de caràcter o de vinculació, en la que Dembélé ha sigut nula. I l'última és la que explicaven ahir els companys del diari AS, on un dels arguments de Dembélé és també que ha sentit que l'afició, la premsa i gent de la junta directiva no se l'han pres seriosament, o fins i tot se n'han rigut d'ell. Vull dir que aquesta part també com de vinculació amb el club, on ja no parlo de la seva serietat esportiva o els seus arribat als entrenaments o aquesta poca professionalitat, perquè això ho vincularia amb una part més esportiva, en si ha rendit o no ha rendit, perquè jo crec que un professional esportiu va tot en un. Però jo parlo en una part emocional, en una part ha sigut un extraterrestre, ha arribat aquí a Barcelona, que s'ha estat gairebé 7 temporades, o que hauria començat ara, i no ha tingut cap vinculació de cap tipus. L'última, amb aquesta de dir que la gent es reia d'ell. Per tant, ostres, és que a mi em sembla un còctel molotov que explotar direcció a París encara ha sortit bastant bé.
És que clar, és que a més, també és allò que va fer un casament gairebé clandestí, sense cap company.
No ho sabien els companys.
Clar, a més, allò no se podia saber 200 positius en aquell casament de Covid al cap de 2 dies, clar, és que en fi...
No, i que va ser pare abans d'aquell Barça-Elx, no us en recordeu, que tampoc ningú sabia, Barça-Elx de la temporada passada, que de fet va jugar una estona i Xavi va dir no, ha tingut molt de compromís perquè ha volgut jugar però ha hagut de canviar la segona part. Aquestes coses estranyes.
No, sí, realment algun dia estaria bé entrar dins d'aquell cap i veure què passa per allà. Hem comentat que havíem de fer un cop d'ull als números de Dembélé. Torna a l'estudi l'Àlex Esteban. Hola, Àlex.
Què tal? Magó, com estàs?
Aviam, encantat de tenir-te aquí, ja ho saps.
T'ho agraeixo.
Escolta'm, hem de fer un cop d'ull als números de Dembélé, perquè ara hi feien referència tant en Ferran com els Marcs, i jo crec que són molt eloqüents, diuen moltes coses. Repassem-los, va.
Sí, per començar, Dembélé va arribar per 105 milions més 40 en variables. D'aquests 40, el Barça no ha hagut de pagar 35, vull dir, s'han complert aquestes variables. Els altres 5 quilos el Barça no els ha hagut de pagar perquè el condicionant era que el Barça guanyés la Champions, cosa que evidentment no ha passat. Dembélé ha estat el quart fitxatge més car de la història del futbol, per darrere de Neymar, Mbappé i Coutinho, i el segon de la història del Barça, vull dir, que no està gens malament.
No.
Llavors, a partir d'aquí, repassem els números perquè n'hi ha uns quants. Dembélé ha estat 6 temporades al Barça, on ha jugat 184 partits oficials. Aquí no comptem la Copa Catalunya, hi ha alguns mitjans que la compten. En aquests 184 no està inclosa. Ha fet 40 gols en aquests 184 partits, és a dir, no arriba a 7 gols per temporada de mitjana. Això equival a un gol cada 270 minuts jugats per ell, evidentment, no pel Barça. Això seria un gol cada 3 partits de Dembélé sencers. Vull dir... millorable. I pel que fa a les assistències, en 6 anys ha fet 42, per tant això sí que és una mitjana clara, 7 per temporada, 7 assistències per temporada i pràcticament 7 gols també per temporada. Però què passa? Com tothom sap, Dembélé se l'ha lesionat moltes vegades des que va arribar. Tenia per aquí la xifra, són 15 lesions, bé, 14 perquè una és per coronavirus, per tant deixem un 14. Això què vol dir? Atenció a la dada, s'ha perdut 119 partits. És a dir, el 39% dels partits del Barça.
O sigui que Dembélé, en aquestes 6 temporades en què ha estat el Barça, s'ha perdut 4 de cada 10 partits.
Sí, que això cal dir que abans que arribés Xavi s'havia perdut un 44% dels partits. És veritat que amb Xavi, doncs, diguéssim que ha disminuït aquest percentatge.
Un 5%.
No? Sí. Perquè quedi clar i en valor absolut, aquesta xifra sí que em sembla molt més contundent. Aquests 119 partits vol dir que Dembélé ha estat fora de l'equip per lesió més de 2 anys. És a dir, ha estat 6 temporades i ha estat més de 2 anys fora per lesió. Concretament 2 anys i 54 dies.
Clar, una barbaritat. I això, evidentment, hi ha una part imputable al jugador i hi ha una part que segurament que és imputable a l'atzar, etcètera, etcètera, i són números que algun dels defensors del jugador podria dir, és que, esclar, doncs si es lesiona, es lesiona, que no es lesionava Messi quan va començar, però és que, esclar, hi ha algú que s'està lesionant cada 2 per 3 i que s'ha perdut, ens diu l'Àlex, 2 anys i 54 dies vestit de blaugrana per lesió.
Sí, sens dubte, la temporada on juga menys el francès és la 2019-2020, que està fins a 191 dies fora, que això són més de 6 mesos, és a dir, la temporada en té 9, 6 està fora. Va jugar només 9 partits en tota la temporada, entre totes les competicions, va fer un gol i cap assistència. Aquests són els números, diguéssim, la temporada més fluixa de Dembélé. I una última dada curiosa que he trobat és que en la seva última temporada al Dortmund, Dembélé va participar, diguéssim, de manera directa en més gols que en qualsevol de les altres temporades que ha estat al Barça. És a dir, els millors números els té amb el Dortmund. En quant a participació directa dels gols. Vaja.
En aquell moment era un jugador que cridava l'atenció i després quan ha arribat al Camp Nou l'ha cridat per altres motius, segurament més que no pas pel futbolístic. No em deixa de cridar l'atenció també que els fitxatges més cars de la història, Neymar, Mbappé, Coutinho, Ferran, Marx, tampoc no han acabat de sortir bé. Aquests fitxatges faraònics no surten moltes vegades gairebé. Mbappé ho hem de veure perquè encara té molt recorregut, però Neymar, el Barça va fer molt bons partits, però el PSG segurament no ha estat el que se n'esperava. Coutinho, no cal dir-ne res més, i Dembélé, doncs ja som al cap del carrer. No sé, de tots aquests números, amb què us quedeu, Ferran?
Bueno, pues que el seu rendiment és molt deficient. L'altre dia, quan li va marcar el Madrid el gol a Dallas, vaig estar mirant i era el primer gol que li marcava al Madrid. No li havia marcat cap gol al Madrid.
No ha marcat més que sí, al Madrid.
Exacte, el partit oficial sí. I, bueno, un i un, però un oficial i l'altre no amistós.
Ferran Torres li ha marcat més gols al Madrid?
Sí.
És que jo crec que per mi és un jugador, ho he dit abans, estic d'acord amb quan Xavi diu que podria arribar a ser el millor extrem a la seva posició del món, perquè té unes condicions brutals, és ràpid. Jo quan el Barça el va fitxar, quan em va semblar un bon fitxatge, no el preu, però sí un bon fitxatge pel que havia demostrat el Dortmund. És ràpid, no saps per on sortirà, perquè esquerra, dreta, igual, té un bon cacau, perquè xuta bé i fort, és imprevisible, desequilibrant, ho té tot, però també, a banda de les lesions, que han estat moltes i llargues, i és cert que al principi, sobretot, tothom coincideix amb que no tenia una bona alimentació, potser no entrenava bé, etcètera, etcètera, després això ho va millorar, però no, és que a més, de les lesions, jo crec que és un jugador amb unes condicions brutals, però que no entén el futbol. O sigui, és un molt bon futbolista, però no un jugador d'equip, i això es veia moltíssimes vegades quan prenia la decisió equivocada. En molts partits potser se n'anava 10 vegades i quan arribava a l'àrea, quan havia de xutar, passava, quan havia de passar, xutava. Sí. Això, molt bon futbolista, amb unes condicions brutals, que no és jugador de futbol, que no és jugador d'equip.
Jo crec que amb això que diu el Ferran, crec que el perfil de Dembélé gairebé serà insubstituïble, que és quan entenc a Xavi amb el valor que li dona, o quan sempre l'ha elogiat tant, perquè crec que serà molt difícil trobar un jugador com Dembélé amb aquesta capacitat, no?, que té de superar l'1 contra 1, de ser tan imprevisible, però vull dir, jo... A ulls de Xavi ho entenc, que sigui un jugador que li generi aquesta imprevisibilitat i que li pugui agradar perquè li genera moltes coses al seu equip, però és que quan agafes els números no puc entendre que Xavi el segueixi elogiant tant, perquè al final, de mitjana, el Barça sense Dembélé hem parlat de 7 gols i 7 assistències, no? Jo crec que el Barça no cal que fitxi a ningú per suplir 7 gols i 7 assistències la temporada vinent sense Dembélé. Per tant, d'acord, el perfil de Dembélé no el tindràs, però No sé si Dembélé generava tantes més coses que no es puguin ser tangibles en gols i assistències, perquè potser, si ens posem a discutir, no, és que generava molts espais, és que li permetia a Lewandowski tenir més... jo crec que no són tants, i si hem de parlar de números, 7 gols i 7 assistències, crec que el Barça els pot suplir sense anar a buscar a cap gran substitut. Això d'una banda. I de l'altra, el que parlem dels fitxatges, fer la llista dels fitxatges més cars de la història del futbol, i que 3 tinguin relació directa amb el Barça, i 3 entre ells, perquè és la venda de Neymar, produeix la compra de Coutinho i de Dembélé, és un forat negre de la història del Barça, 100%, que jo crec que el mal moment en el que el Barça toca fons comença amb la venda de Neymar i amb la compra d'aquests dos futbolistes, que són els dos futbolistes que han rendit més lluny del preu que es va pagar. És que, clar,
és que més tot... riu tant, Marc, del cas de Figo, Petit i Overmars.
Totalment, que a vegades ho compares, però és que, clar, no té res a veure. O sigui, a part, els variables de Dembélé s'han complert quasi tots. Estem parlant dels 135 milions d'euros...